És divendres i tenim nova sessió d'hàbits i alimentació saludable amb la dietista Astrid Barquer. Molt bon dia, Astrid.
Bon dia.
Fins ara, potser us heu fixat, la presentàvem com a coach nutricional i avui l'hem saludada com a dietista perquè ha obtingut el títol. L'enhorabona.
Gràcies.
Ha estat un camí llarg?
Bueno, més que res complicat, no? Perquè fent-ho amb tres criatures, feina i tot, és més engorrós. Però bé, ja està. Ara ja paro, eh? Vull dir, ja no vull ni més carreres universitàries ni vestir. Almenys durant una temporada, perquè si no el meu marit em deixarà al final. Ja.
Això ho dius ara, però quan...
No, ja m'he mirat un màster, ja.
Guai, que veus?
Però haig de parar una temporada.
Ara és calent encara, però d'aquí una estoneta el coquet, eh?
Necessito descansar.
Doncs l'enhorabona, ens fa molt feliços que hagis aconseguit la titulació.
Gràcies.
I que siguis dietista i que ens continuïs acompanyant divendres sí, divendres no. Avui ens proposes parlar de la sal i és curiós perquè la sal té molts fans. Hi ha gent que si no posa força o molta sal als àpats diu que allò no val res, que no té gust. I després, clar, hi ha tota una colla de persones que no poden posar sal.
A nivell de salut no està ben vista. Jo sóc d'aquestes, de posar molta sal, eh? També m'agraden els gustos forts, val? Però a nivell culinari la sal és essencial, no? De fet, quan veiem cuinar cuiners de renom, n'hi posen molta, no? És un additiu que el que fa és que reforça molt els gustos de les altres coses, amb la qual això ajuda a que tot estigui més bo, no?
I és curiós perquè aquests grans xefs diuen... un pessic de sal, però tu veus la maniobra...
El seu pessic
i dius, Verge Santa, això no és un pessic.
Correcte. Pensa que la sal, ja històricament, era molt preuada. De fet, la paraula salari, no?, ve d'això, perquè abans la gent se li pagava amb sal i hi havia rutes senceres a la sal, a la Índia, tot el problema que hi va haver amb la sal, no? Per tant, en la història té molta presència. Surt a la Bíblia, Homer ja en parla que els herois de Troia menjaven carn a la sal. És un complement alimentari que fa molts anys que a nivell culinari s'utilitza i ens segueix encantant la sal. Però és cert que algunes coses a nivell de salut les haurem de tenir en compte.
Doncs explica'ns, clar, diem la sal i de sals, a més, avui en dia n'hi ha tantíssimes, n'hi ha que s'han posat molt de moda, tenen orígens diferents. Quan parlem de sal... què hi trobem?
Normalment, quan parlem de sal, pensem en el que és la sal comuna, no? Aquesta sal de taula, que acostumem a veure la refinada, no? Aquest polsim blanc. Però l'origen pot venir de dos llocs diferents. Pot ser la sal marina, que és a la que estem més acostumats, que, com el seu nom indica, prové del mar. És la que ajuda a dissoldre amb més rapidesa i s'obté de forma natural quan la estanquen i la posen per evaporació amb el sol. I el vent, doncs, s'endú l'aigua i es queda allà tot el contingut salí. Aquesta sal marina té una mica més de contingut en iode i és clor sòdic igual, un 34% de sodi i oligoelements. Però aleshores tenim l'altra part, que és la sal de roca, que no seria extreta del mar, sinó que seria extreta de la terra, que en realitat és una terra que a milions d'anys d'antiguitat era un oceà, però que es va anar evaporant, no? S'ha solidificat en la terra i han quedat aquestes terres més salines. La més coneguda és la sal de l'Himàlaia. Sal a més, val? Té un gust com que li dona més gust de salat, però dissol pitjor. Val? I per extreure-la, doncs, és un projecte de mineria, no? S'ha d'extreure perquè són unes vetes impactades i el que s'ha de fer és treure-li.
I el format d'aquesta sal, com es presenta?
Normalment, el que es deia, no? La trobem sal fina, que vol dir que està més reduïda en pols, que és més refinada, però val a dir que com més refinada és, menys pura és, i també els químics que s'utilitzen moltes vegades per refinar-la no són d'allò més saludables. Aleshores, ens va bé perquè com més fina, més ràpid és a dissoldre's, però per altres tipus de receptes ens pot anar bé també el que és la sal gruixuda, que en diem que la més coneguda és la sal Maldon, no? Això que fem de dir-li nom de marques, és un gra menys fi i aleshores s'utilitza, per exemple, per fer coccions a la sal, que avui us en diré una recepta, i per fer alguns guarniments, no? Quan fas alguns peixos o algunes carns, a sobre li poses aquesta sal més gruixuda.
N'hi ha moltes de sals amb cognom, amb adjectiu, a banda d'aquesta sal Maldon. Ens fas 5 cèntims de quines són les més típiques i les seves característiques.
Les més conegudes, sí. Bueno, aquesta, la Maldon, que és aquesta sal anglesa, no?, que és típica perquè és com molt pura, no?, de gran puresa natural, almenys així ens ho han vengut durant molts anys i ho seguim pensant. I són aquests cristalls plans que fan, no?, com unes capes més fines i algunes més gruixudes i té un gust molt fort. Més que tingui un gust molt fort és que quan te'l poses a la boca, com que hi ha molta quantitat perquè és com una pedreta, doncs el notes molt. Després tenim la sal de Bretanya, que és la sal Guernant, que és aquella que és com de color gris. Val? I és la que anomenem sal integral, molt rica en oligoelements, és natural i sense additius, aquell color que li posa és de la terra d'on està extreta. Molt utilitzada en alta gastronomia és la flor de sal, que és com una concentració de sal que fa aquella forma que sembla una flor. S'utilitza sempre en cru i bueno, és bastant cara, aleshores és molt apreciat en gastronomia. La sal fumada, que és una sal que, com el seu nom indica, l'han posada doncs, amb ahumado, que es diu en castellano, que l'han fumat perquè tingui aquest gust i aquesta olor a fum, s'utilitza normalment bueno, per carn, amb verdures i amb peix també, però com que la carn fumada és habitual, doncs s'utilitza i es fa servir també com a espècie perquè té un gust molt intens. La sal negra, que és la sal que no està refinada, és molt típica a la Índia, té més sofre i aleshores té aquest color i té menys gust de salat i aleshores va bé per les persones que els hi agrada posar-s'hi molta sal però no els hi convé per la salut. I per últim tenim aquesta que hem comentat ja d'exemple de sal de roca, que és la de rosa de l'Himàlaia, que de fet es diu de l'Himàlaia perquè s'extreu d'una zona del Pakistan que forma part de la cordillera de l'Himàlaia i són això, no? Unes reserves de sal marina de l'època del Juràssic que conté més de 84 oligoelements i conté més ferro que no pas la sal marina que potser tindria més contingut en iode. Després, d'aquesta sal de l'Himàlaia se'n fan làmpades, que és la làmpada de sal, que aquí no hi ha evidència científica, però molta gent diu que li ajuda a resoldre problemes respiratoris, per tant, dorm millor si la té a l'habitació, al costat del llit, o també diu que ajuda a rebaixar totes les energies negatives per les zones dels wifis i tot això, i per això també es posa comúnment a prop dels ordinadors. Aquí necessitaríeu moltes, eh? A la ràdio.
Sí, sí. Aquí ens enganxem les mans tot sovint. Clar, la sal no només la trobem com a sal, sinó que hi ha molts aliments que la porten incorporada, que això a vegades quan et diuen has de rebaixar la sal no hi penses.
Sí, els aliments la porten incorporada, però pensa que la natura sempre és molt intel·ligent i en porta molt, o sigui, els aliments naturals que en tenen, de sals minerals, en tenen en molt poca abundància. És a dir, que si no tindríem mai problemes d'hipertensió per als aliments naturals, diguem. El problema els tenim quan nosaltres els hi afegim, val? Aleshores, altres sals sí que contenen, eh? Per exemple, el potassi, no? Bueno, altres minerals que li donen aquest gust. Però sal en si, com el clorur de sòdic, no en tenen massa. El problema ve quan ho processem, ho cuinem nosaltres, o la indústria alimentària, que sap que la sal ens encanta, perquè la necessitem, i llavors el cos la identifica com un mineral essencial, i per tant fa que ens agradi molt, i aleshores, com que volen que comprem els seus productes i que estiguin bons, doncs en posen molta, i bueno, com fan els grans cuiners en els seus restaurants, no? Aquí és on ve el problema, perquè a més, la sal també és un molt bon conservant, i aleshores ho trobem en molt processat alimentari, bueno, molt envasat alimentari, perquè ajuda a ser un conservant natural, com per exemple en els brous de bric.
Són saladíssims, és
veritat. Són molt, molt salats perquè, com és que si no, com conserves 3 mesos un brou tancat amb un bric sense que es faci malbé, no? I també passa amb el llegum envasat. Llavors, clar, l'has d'esbandir millor perquè no tingui tant contingut en sal, que una mica traspassen a l'aliment, però bueno, segur que si ho esbandeixes és millor. Llavors, les persones que pateixen hipertensió han de vigilar doncs, amb això. Amb què més han de vigilar? Amb els fruits secs que són fregits, perquè també n'hi afegeixen, no? Les ametlles salades, tot això. El menjar en llauna, que també en porta molt, també com a conservant. Alguns productes càrnics com els embotits, val? O altres processats porten moltíssima sal també, i després, que per la recepta ho necessitem, doncs, per exemple, unes olives, com es conserven amb aigua en sal, un formatge, com es fa amb sal, no? Si no estan bons. Algunes salses comercials també en porten molt. Sempre és un additiu molt habitual en els processats alimentaris, per tant, és aquí on hem de vigilar.
Doncs fem la cara i la creu de la sal. Comencem amb avantatges i després mirem l'altra cara de la moneda.
Bé, hem de dir que la sal és necessària pel funcionament del cos. El nostre musculatura la necessita, perquè si no en tenim, doncs patim rampes musculars i tenir-ne mancança ens pot provocar fins i tot aquella sensació de mareig. Val? El problema és que s'ha de vigilar amb quina quantitat, perquè en excés també pot ser perjudicial. Val? Però com a avantatges també té, a nivell extern, per la pell hi ha alguns tractaments estètics que es fan amb pedres de sal, d'acord? I, de fet, un bany amb sal, si agafes aigua molt calenta, sense escaldar-te, però tan calenta com puguis, ja ho vaig dir-ho en el detox, i afegeixes 2 quilos de sal a la teva banyera, és un bany tonificant que es veu que això li encanta al fetge i t'ajuda a depurar una miqueta el fetge, val? A treure les toxines.
Inconvenients. Segur que la llista és més llarga.
Una mica més, perquè és això que et deia, no? La posem i l'afegim, perquè hem de tenir en compte que la quantitat màxima recomanada de sal al dia són 5 grams al dia, que això vindria a ser una culleradeta de postre, al dia. Però clar, si hem de tenir en compte tota la sal afegida que porta alguns dels conservants o plats cuinats que mengem, doncs segur que ens en excedim. I si ens excedim cal compensar amb potassi, perquè ens ajuda a eliminar aquests excessos de sodi que tenim en el cos, d'acord? Què provoca també aquest excés de sal? Pues que fem estressar els nostres ronyons, no? Que fatiguem els ronyons, perquè és al final qui ha de gestionar també com a òrgan de filtre, i això ens pot provocar, si ens passem, pedres al ronyó o sorretes, no? En aquest òrgan, i aquesta és una patologia molt dolorosa, qui ho pateix ja ho sap, que en diuen el part, no? I també és habitual en persones que beuen poca aigua, llavors tendeixen a fer més acumulació. Alguns aliments que contenen més d'un gram per cada 100 grams ja es consideren amb molta sal, i això amb els quadres nutricionals de les etiquetes dels productes processats ho podem veure. Per tant, hipertensos o gent que ha tingut patologies de ronyó, gireu sempre l'envàs i fixeu-vos-hi bé.
Aquella lletra tan petita.
Sí, bueno, en el, ja no només en els ingredients, sinó els quadres nutricionals també posa el contingut en sal. Llavors, sí, si tens alguna patologia és millor que t'hi fixis. Val? Hem de dir que el cos està acostumat a viure amb poca sal. Val? I aleshores, normalment té tendència a retenir-la. Llavors, fa aquesta retenció de líquids perquè la sal necessita aigua. I aleshores, quan tu menges molta sal, com que necessita aquesta aigua per estar a dins, doncs la reté aquest líquid, llavors fa el que es diu la retenció de líquids, i això també provoca, com que hi ha més cabdal de sang a les nostres venes, doncs tenim el que en diem hipertensió, no? Més tensió sanguínia. I tenim aquesta sensació com d'estar com inflamat. Val? Per tant, molt de compte amb persones, per exemple, que són grans, que ja es mouen menys, o si tens una feina que estàs tot el dia davant d'un ordinador, tot això és, no? Si fas molt esport, amb la sudoració també n'acabes perdent aquesta mineralització. Però si ets una persona que tens tendència a tenir una vida poc activa, has de vigilar les quantitats de sal perquè pots provocar-te aquestes hipertensions, que vol dir que tens valors superiors de 140-90 quan et fas una anàlisi de sang, i aleshores et diuen has de fer dieta baixa en sodi, has de cuinar amb poca sal. Val? Avui direm alguns substitutius, Sílvia, per la gent que ho hagi de fer. En canvi, quan tens uns nivells per sota de 90-60, és el que et diuen que ets hipotens, no? Que tens la tensió més baixa, llavors tens aquella sensació de marejos, o que estàs com que tens defalliments, a vegades tens una mica de visió borrosa quan t'acabes d'aixecar, fins i tot pot ser que t'hagis pogut desmaiar, val? Doncs això es provoca per deshidratació, per falta de minerals també, i aleshores necessites pujar-te la tensió. Llavors et donen una tapeta d'olives o algun menjar salat, val? O algunes herbes infusionades que van molt bé si ets hipotens, com per exemple la regalèssia, infusionada, l'estèvia, la canyella o el fenifrec. Són infusions que et poden ajudar si tens hipotensió.
Això està molt bé, perquè fa una pila d'anys et recomanaven Coca-Cola o cafè.
Home, clar.
Et donava un xute i bueno, després la baixada.
Clar, perquè portava cafeïna i era un estimulant, però en realitat no necessites un estimulant, necessites recomposar aquest mineral que et falta i per això tens aquests símptomes, no?
Com podem substituir la sal?
Vinga, anem a veure que són persones més hipertenses o que volem reduir una mica el nostre consum de sal per rebaixar aquesta inflamació, no? Aquesta retenció de líquids que tenim. Doncs mireu, podeu utilitzar una barreja de sal amb llavors de sèsam torrades, que és boníssima i us la recomano molt, i es diu gomasi. en comencem a trobar als supermercats ja, però sobretot els trobem en herbodietètiques. És molt típic al Japó, i ja us dic, amb una espècie de gadget és molt relaxant fer-t'ho a casa, també. Val? Llavors, tritures tu les llavors de sèsam i les barreges amb un percentatge concret de sal. Altres tipus de sals que ens poden ser substitutius, doncs, per exemple, la sal d'api, que barreja, com el nom indica, no? Les llavors d'api triturades amb sal. També és molt bona. Més difícil de trobar aquesta, però en herbodietètica, si les demaneu, també us les portaran. Després tenim la sal d'herbes de tota la vida, que són herbes deshidratades barrejades amb sal, i gairebé sempre són herbes de brou, també, i altres herbes de camp, no? També hi ha fonoll, api, etc., tot deshidratat i barrejat, i així ja li augmentes el gust amb aquestes herbes i aleshores no hi has de posar tanta sal, no? Redueixes una mica el consum de sal gràcies a potenciar el gust amb altres herbes. Això també ho pots fer amb espècies. En lloc de tirar-hi sal, doncs intentes descobrir espècies noves, no? Però, per exemple, l'orenga, les herbes de Provença, el julivert, el cilantre, són espècies que les pots tirar ja, t'ajuden a donar-li un gust més fort i així doncs, potser no et caldrà tanta sal o potser gens gràcies a que les espècies ja t'hi donen el gust. I una altra que funciona molt bé és el miso, que ja n'he parlat altres vegades aquí. El miso és aquell fermentat de soja que no es pot ni cuinar ni congelar perquè és molt bo per la flora intestinal, per aquest ferment que té, d'acord? I el miso també té, com que és un ferment, com tots els fermentats, un gust molt salat i aleshores això pot ser un bon substitutiu de la sal.
Amb el miso sempre dius que s'ha de vigilar una cosa, no pot ser pasteuritzat, és
correcte,
això?
Perquè quan ho pasteuritzen, que és un procés de conservació que es fa a altes temperatures, es carreguen justament aquesta bactèria que és el que crea el fermentat. I aleshores, a veure, el gust el tens igual, però la part bona a nivell terapèutic, no, és que sigui un aliment viu amb aquest ferment, i això ens ajuda a tenir més riquesa de flora intestinal, sí. I clar, si ho pasteuritzem, ho cuinem o ho congelem, ens ho carreguem. Llavors és millor sempre, a més dura moltíssim, perquè és un fermentat, pots tenir un miso un any a la nevera i no es fa malbé, al contrari, no? La flora està allà en su salsa, vivint còmodament, i el pots utilitzar. L'únic és això, no el podeu cuinar, per exemple, si voleu un brou que quedi més salat, el que heu de fer és, un cop ja teniu el brou a temperatura de beure-te-la, aleshores li afegeixes el miso, el dissols bé amb el brou i llavors te'l prens. I així t'estalvies de posar-hi sal en el brou.
I ens has promès acabar amb una recepta amb molta sal.
M'encanta aquesta recepta. Bueno, la meva cunyada cuina un salmó marinat amb sal, també, que és bestial, que l'enyoro molt. Tinc moltes ganes d'anar a Cardedeu a menjar-lo, a veure si el confinament ens deixa. I li queda superbé amb ella. Però a mi m'agrada, em queda millor cuinat a mi les orades a la sal. El faig molt sovint i he dit, va, ho compartiré amb els oients de Ràdio Vilafranca i de tota la xarxa, perquè és molt fàcil de fer. El que necessites és temps, perquè és el temps d'enfornat, però queda boníssima i super resolutiva. Què necessitem? 2 quilos de sal gruixuda, un tomàquet, això per una orada, d'acord? 15 grams d'oli, pebre, julivert, anet i una miqueta de sal per la vinagreta que farem i l'orada que sigui d'un quilo aproximadament. Val? Aleshores, jo acostumo a fer una orada per plata de forn. Què és el que faig? Primer de tot, preescalfem el forn a 200 graus. Aleshores, amb una safata de forn li fas un llit de sal gruixuda, d'aquests 2 quilos de sal que has comprat, d'aproximadament un centímetre i mig. A sobre li poses l'orada. En l'orada li fas com tota sencera, neta però sencera. Li fas com uns talls en el ventre i a les escames i li afegeixes allà l'anet picat perquè agafi el gust mentre està fent la cocció. Quan ja el tens així, li poses tota la sal per sobre de manera que et quedi coberta i si pot ser que et quedi pla. Val? Perquè així la cocció és més uniforme. La pressiones una miqueta perquè no quedin espais d'aire i ho poses al forn en aquests 200 graus que estava durant 30 minuts. Ja està. Mentre ho tens al forn, pots fer una mica de vinagreta per servir-la. Jo el que faig és ratllo un tomàquet o el tritures amb la trituradora, li afegeixo julivert picat, sal i oli. Ja està. Llavors, un cop ha passat el temps de forn, el treus, quan ja no et cremes, trenques aquesta crosta perquè la sal, no?, ha perdut aquella poca aigua que té en el procés d'enfornat amb la calor i aleshores has de trencar aquesta crosta que queda com més dura i has de retirar la pell del peix perquè estarà molt salada i els serveixes els lloms nets, ja, sense espina ni peix. O en plates servint amb la vinagreta, això és boníssim i superfàcil i molt saludable, a més.
Agrada a grans i petits?
Sí, bueno, els meus sí. No sé perquè estan acostumats, però si els agrada el peix, els agradarà molt.
Astrid Barquer, moltes gràcies per haver-nos acompanyat un divendres més. Ens retrobem en 15 dies.
Fins aleshores, gràcies.